L'any passat tot era nou, com els comentàvem fa un momentet. Teresa Roig, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'any passat tot era nou.
Sí, l'any passat tot era nou, va anar molt bé i vam quedar molt contents igualment, perquè encara que el públic no va ser massiu, per una manca, pensem, de publicitat i d'informació, la gent repetia i vam veure que realment hi ha un grup de gent interessat en veure teatre i ja et dic, van repetir... Veiem les mateixes cares a totes les funcions.
Comencem refrescant una mica la memòria. Què és la Companyia de Teatre del Retiro? Qui la forma? Com s'estructura? Què és el que fa habitualment la companyia?
Doncs la companyia la vam formar l'any 2009 i està formada per gent de Sitges, hi ha algun vilanoví, però bàsicament és gent del poble, i intentem fer una programació estable a la Cava cada mes. Aleshores, nosaltres no podem arribar a fer cada mes una funció i la fem cada dos mesos, i cada dos mesos també ve una companyia de fora. Intentem portar una companyia de Barcelona o d'on puguem, i perquè la gent vegi teatre habitualment cada mes a la Cava.
D'acord, això acostuma a funcionar de manera com intercanvis? És a dir, ho relacioneu entre companyies, veniu vosaltres, un altre dia venim nosaltres...
No, fem nosaltres és que els poquets diners que recaptem, la companyia se'ls emporta.
Entesos. D'acord, és a dir, la companyia convidada s'endú la recaptació de la nit.
Correcte.
Per dir-ho així, evidentment com a compensació el que és el transport, el que és tot el que suposa l'esforç de traslladar-se de lloc, no?
Sí, i després per estiu sempre fem una obra com ja vam fer Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, i aquest any hem fet Lisístrata, i vam quedar molt contents també perquè vam omplir els dos dies, i la veritat que el públic de Sitges és un públic meravellós, és carinyós, rialler. Normalment nosaltres tirem cap a la comèdia perquè pensem que amb els temps que corren millor riure, i la veritat que el públic de Sitges és meravellós en aquest sentit, molt agraït.
En aquests tres anys, com heu anat evolucionant? Si d'alguna forma la companyia s'ha anat fent gran, si ara ja sou un nombre d'actors i actrius estable, si encara continua havent incorporacions noves, o el repertori que escolliu, com ho heu anat estructurant, això?
Encara hi ha incorporacions noves, però és veritat que hi ha un grup de gent que és majoritàriament que estan des dels inicis i que han evolucionat molt bé com a actors i cada vegada són millors. I al principi jo recordo actors que no projectaven la veu, que els mancaven una miqueta de tècnica, i en canvi ara hem fet Lisístrata i el text s'entenia perfectament, i vull dir que ha anat millorant, perquè és ofici. Actuar és ofici, i com més fas, no? Doncs millor ets.
Estem parlant sempre d'actors amateurs,
sí,
d'actors vocacionals.
Ah, exactament, sí.
Diguem-ne, ningú dins de la companyia té alguna vocació de professionalitzar?
Bé, excepte jo tinc dues companyies de teatre que és amb el que guanyo la vida, que és teatre per nens.
D'acord.
I treballem fent teatre en anglès, i sóc actriu. Els altres sí, són aficionats. Jo no en tinc cap encara professional.
T'ho pregunto per
que
si tal...
Que seria benvingut també,
Ho sé, però t'ho pregunto per tal i com estan les coses.
Sí, veritablement.
Algú es planteja un futur professional que es pugui dedicar en aquest àmbit, o ningú s'ho planteja que pugui tenir una projecció professional en el món del teatre.
Tinc un parell d'actors jovenets que aquests sí que encara pensen que és possible que
puguin
tenir
una sortida.
Sí, però la gent que ja tenen una edat tenen la seva professió a part i no...
Perquè en el cas de la Teresa, esclar, diguem-ne que cavalca entre la seva professió, que és aquesta, i bé, la realitat de tots aquells actors i actrius vocacionals que tenen en el teatre senzillament un hobby personal. Clar. I que no pensen, diguem-ne, en cap vocació de futur professional, no? Són dos mons molt diferents,
sí,
Teresa.
Sí. Són dos mons diferents. El món amateur, tot i que jo sempre he pensat que pot ser igual de digna una obra professional que una obra amateur, i les meves exigències com a directora sempre són a nivell professional, no? Però clar, són dos mons diferents, perquè bé, el que és professional, doncs si guanya la vida amb això, no? I el que és amateur és més que res potser una qüestió de temps, no? Que el que és professional, si està en una companyia professional, li pot dedicar 8 hores a assajar durant un mes, i nosaltres doncs fem 5 horetes a la setmana, no? que ja és bastant. Però clar, la gent a part té la seva feina, la seva vida, i no...
Hi ha una metodologia de funcionament o està tot inventat? Es tracta d'aprendre's un text, memoritzar-lo bé, assajar...
Hi ha
metodologies diferents?
Hi ha molts mètodes per
posar
per
en marxa,
sí,
per actuar.
Sí, sí. En el meu cas, a mi m'agrada molt apretar al nivell tècnic, perquè un cop l'actor se sent segur a nivell tècnic, a nivell de veu, de cos, doncs tot és més fluid, no? Però per trobar coses més emocionals, que el personatge sigui orgànic, aquí hem de basar-nos en altres tècniques, i hi ha moltes. Hi ha l'Stanislavski, no?, que experimenta amb les experiències que un ha patit a la vida, o buscar-ho a fora. O sigui, hi ha moltes maneres de trobar-ho.
Molts dels que arriben a la companyia han fet teatre abans? No? Sí? És la seva primera experiència en el món del teatre?
Tinc uns quants que sí que han fet teatre abans, i clar, es nota, perquè tenen un desparpajo, no? que els que
allò
comencen...
Allò de les taules,
sí,
vaja.
Sí, sí, sí. Però també en tinc de gent que ha començat, i estic molt orgullosa, perquè al principi no s'atrevien a afrontar un text, i poquet a poquet, la veritat, que estan al nivell dels altres.
Té un punt de terapèutic això, Teresa?
Sí.
Sí?
Sí.
En quin sentit?
Sí, en el sentit de que a la vida nosaltres sempre estem reprimint emocions, perquè i amb una cuirassa, perquè si no t'anirien fent mal, no? Agressions hi ha de tota mena, encara que siguin subtils, però clar, tots portem una mica de màscara, no? Per interpretar i perquè sigui real i sigui orgànic, t'has de treure aquesta màscara. Treure't aquesta màscara és alliberador, també, perquè vulguis que no, portar una màscara que, repeteixo, que tots la tenim, no deixa de ser una miqueta un esforç, no? Treure't aquesta màscara i poder transitar per emocions que normalment a la vida real
no acostumem,
doncs sí que té molt de terapèutic, clar.
La vergonya continua sent allò que per molts és un obstacle bastant difícil de superar?
Al principi sí, però és veritat que una vegada tu tens altres coses en què pensar. Per exemple, jo sempre dic, preocupa't amb una escena, no? Preocupa't que el company rebi aquella emoció amb la que li has de transmetre. La vergonya es queda en un segon pla, perquè estàs preocupat per altres coses de l'actuació, i sí que en principi, clar, hi ha un... Però això també hi ha tècniques per millorar.
Això
i per...
de la por escènica existeix, eh?
Existeix. El que passa que també hi ha tècniques de relaxació, de respiració abans de sortir a l'escenari, i d'això, sobretot, d'estar concentrat en allò que has de fer, i la vergonya passa en un segon pla, de manera que no...
Però això també es treballa en una companyia amateur, encara que alguns puguin pensar, no, això només
sí,
els actors professionals, que no sé què... No, això es pot treballar en tots els àmbits.
Sí, sí, sí. I jo treballo perquè, ja et dic, jo treballo com si treballés amb els meus actors professionals, que els hi faig un procés igual que el que faig aquí. Per tant, Jo estic contenta del resultat d'aquesta companyia. Penso que el nivell és bo i ens hem enfrontat a un Shakespeare, mm-hmm, un Aristòfanes, vull dir que no piquem...
No piqueu, sí. Anava a preguntar, per això, com s'escull el repertori? I si s'escull el repertori a partir veritablement dels actors que hi ha a la companyia, de les actrius que hi ha a la companyia, o té una importància relativa als actors i als actrius que tinguis?
Té molta importància.
Té molta importància.
Sí, perquè si no, jo sempre intento escollir textos i escenes o obres de teatre, primer molt corals, perquè tothom tingui la mateixa importància. M'encantaria fer Macbeth, però, clar, hauria de tenir un actor que
vaja.
O Hamlet. Aleshores, escolleixo obres molt corals.
D'acord.
Amb que tothom
ningú,
pot participar.
D'acord, que ningú es pugui quedar sense dir...
Sí, perquè
hi ha una certa obligació, suposo, amb les companyies amateurs de donar sortida a la vocació de tothom, no? Per dir-ho.
Clar, 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 que ningú se'm quedi desmotivat, no? Perquè tingui un paperet petitet, no, intento donar... Sí que és veritat que la gent que és més nova i que potser fa més poquet que fa teatre, jo ja... Parlant amb ells ja veig que no poden fer un paper. Ells mateixos m'ho diuen i aleshores, per exemple, a Lisístrata hi havia el cor de nois i de noies, el cor grec, i aquest estava format per actors molt nous que havien vingut feia un mes, uh-huh, i que ho van fer molt bé i no tenien el pes de tenir un personatge que parla amb un monòleg o que té més pes.
No? D'acord, però d'entrada cal buscar, doncs, un text en el qual hi pugui establir-se una participació bastant col·lectiva,
sí,
de tota la gent de la companyia,
sí, sí.
I a partir d'aquí ens deies que us heu decantat més cap a la comèdia.
Sí, sí, perquè la programació que fem estable a la Cava, l'espai et permet més, és més tipus cabaret, són tauletes, la gent pot prendre alguna cosa i és el que funciona. I després les obres de teatre que hem fet a l'aire lliure, a veure, totes dues, Lisístrata i Somni d'una nit d'estiu, també tenen parts que són més dramàtiques, no? que hi ha més reflexió social però sí que tendim a la comèdia, perquè ja et dic, perquè funciona i el públic, amb Lisístrata mateix, quan venia la gent a comprar entrades, deien, no sabien ben bé què anaven a veure, i quan els deia, més comèdia, t'ho passaràs bé, que és una reflexió del sexe i la política, veuràs que és molt actual, ai, que bé, nena, que bé, perquè la gent vol riure, vull dir que funciona bé. I
la directora proposa i els actors ajuden a escollir?
No,
jo
sempre reparteixo els papers, sempre els dic a tots que si hi ha algun paper amb el que no es sentin còmodes, però confien molt en mi, sempre em diuen, no, Teresa, jo sé que si me l'has donat és per alguna cosa i que acabaré fent-ho, i confien.
Què pot incomodar en un paper, Teresa?
Què pot incomodar? A lo millor que toqui alguna cosa massa a prop i que no vulguis que es vegi.
Massa prop? Com ho podem definir?
A nivell emocional.
D'acord.
No?
És a dir, que el paper respongui
massa a
una sensació personal, a una percepció personal...
Que
a
no estigui superada. O sigui, tots tenim cosetes a la vida, no?, que ens fan mal i que potser estan allà amagades i que el paper s'assembli molt a això i ho hagis de treure.
D'acord.
Aleshores, quan la realitat i la ficció ja és molt... es barregen,
sí,
molt, pot ser una miqueta de dolorós, tot i que és terapèutic, perquè jo tinc actors que a vegades em diuen, és que com saps que, i no sé, per un sis sentit els he donat un paper que justament els estava passant això a la vida, no? I després m'han dit, doncs mira, m'ha anat molt bé perquè he tret els meus dimonis, no?
I quan és l'hora d'escollir obra, textos, Hi ha un treball comú, o també en aquest cas la Teresa diu, ara ens pot anar bé fer això, ens pot,
sí,
anar bé fer una altra cosa?
Sí, com? Ho dic jo.
Ho dius tu?
Sí, també ho dic jo perquè penso que tinc el criteri i ells moltes vegades, igualment els hi escolto,
uh-huh.
O sigui, si algú em diu, escolta Teresa, mira, em vindria de gust fer un monòleg...
D'acord, o podríem fer no,
sí,
sé què.
Sí, quan fem nit de monòlegs a la Cava, em vindria de gust fer un monòleg sobre quan era petit. Doncs vinga, busquem-ho, no? Busquem un text i treballem. Però després, quan és una obra així més coral com Lisístrata o Somni d'una nit d'estiu, jo ja els conec el que més o menys ells donen i normalment m'ho respecten. Mai m'ha passat, tot i que jo sempre els dic, si voleu canviar papers entre vosaltres o m'ho dieu, o si no us... i no m'ha passat, no, ni... ai, Teresa, molt bé aquest paper, sí, sí que és... Mira, suposo que també el director, cada dissabte 5 hores treballant amb ells, acabes coneixent...
S'estableix una dinàmica.
Clar, i si ets una mica observador, encara que hi ha coses que no es diuen, ja veus una miqueta l'ànima de les persones i el que...
Quan sou més o menys a la companyia ara?
Hem arribat a ser 25 o així i ara estem en uns 20 també.
D'acord, és una bona mida?
Sí, perquè, per exemple, a la programació de la Cava intentem fer coses molt dinàmiques. Jo intento fer escenes curtetes, monòlegs curtets, i pot entrar a tothom. I després, a les obres aquestes que fem a l'estiu, que són bastant corals, també es requereix un número d'actors important, així que per ara funcionem bé. Si fóssim menys, doncs també podríem fer cosetes. Vull dir que...
Més dones com es? Més dones com es? Més homes que dones?
Doncs he tingut de tot. Èpoques de més dones i èpoques de més homes. Ara tinc més homes, curiosament, que normalment són les dones.
Per això preguntàvem, perquè sembla que són les dones les més avesades, diguem-ne, al que és tot l'àmbit artístic o tot l'àmbit teatral.
Sí.
I ara tens més homes que dones.
Sí, ara sí.
Hi ha gent que va, hi ha gent que ve, suposo.
Sí, també hi ha, gent, hi ha gent que, pel que sigui, per situacions familiars o ho deixen una temporada i després tornen. Cap problema, tothom és benvingut. Sempre hi ha algun paperet o alguna coseta a fer.
El festival neix per donar a conèixer
què?
El que fan companyies amateurs d'arreu de Catalunya, de l'Estat?
Sí, una miqueta sí. I per apropar el teatre a Sitges, perquè clar... L'any, des del 67 que es va fer el primer festival de teatre, Sitges té una cultura teatral molt important que s'ha perdut una miqueta, i és una llàstima perquè hi ha espais molt bons. Per exemple, al Retiro, el teatre de fora és una meravella, la Cava a nivell petitet també, la sala d'actes pot acollir espectacles d'un format mitjà, petit... I el cinema, que també és un teatre, allà també podríem fer obres de gran format, i hi ha un espai que pot acollir obres de molts tipus, i aleshores vam dir, aprofitem-ho, perquè és que és una llàstima, no? I això, i l'any passat vam provar-ho, i per manca de difusió penso que va haver poc públic. Aquest any esperem que sigui més, que hi vingui més gent, i aquest any també hem rebut una subvenció de l'Ajuntament, que estem molt contents, i mica en mica penso que cada vegada, saps, en poc temps crec que això anirà, perquè realment la gent s'interessa. Nosaltres amb el xiringuito que posem al cap de la vila, la gent ve sola a interessar-se. Això és un festival, i què hi ha? I volen assabentar-se de totes les obres, i anem a entrades, i realment hi ha un públic interessat a Sitges pel teatre. És una llàstima que es perdi. I la nostra intenció és que sigui molt més gran, que poguéssim fer moltes més obres, potser agafant altres espais, i que fos inclús internacional.
Com es posen en contacte les companyies amb vosaltres? I així, d'una forma més àmplia, què hi ha pel món, Teresa? O què es troben les companyies amateurs per aquests mons de Déu? Algunes amb més suport, altres amb menys, tenen locals, no tenen locals? Us expliqueu, suposo, cadascú les vostres coses quan hi ha un festival en què us trobeu totes, no?
Sí.
Com us posen en contacte amb vosaltres?
Doncs, bàsicament, la pàgina web ha funcionat molt bé, perquè està ben posicionada, i també nosaltres hem fet una miqueta de promoció altres pàgines web que acolleixen festivals, i això ha sigut bona difusió, i hem rebut bastantes propostes, tant aquest any com l'any passat.
D'acord.
Hi ha companyies que sí que tenen una miqueta de suport, però en general és un món d'orillo, perquè les companyies moltes vegades han de posar diners de la seva butxaca. El món amateur no està massa recolzat, i és una llàstima.
Aquest és un comentari bastant general?
Sí. Costa trobar subvencions, costa... Sí, és difícil. Però esperem que mica en mica això, i més amb la crisi, que ara hi ha companyies professionals poques podries portar perquè el caché és molt elevat i no pot, és difícil de, i el públic no pot pagar una entrada de 20-40 euros per, perquè aquest caché de 12.000 euros que demana algunes, o 20.000 euros no,
es pugui assumir clar, només clar, amb la billeteria
clar,
no?
Clar, aleshores és un teatre que hauria de ressorgir per aquest motiu, perquè una entrada val 5 euros i està més o menys assequible pel públic en general, i perquè a nivell qualitat realment és que és molt fina la línia d'algunes companyies. No podries dir que...
Molt fina vols dir, Teresa, en el sentit que difícilment alguns podrien distingir si es tracta d'una companyia professional o d'una companyia amateur, allò, ficada a l'escenari.
Correcte.
Sense que ningú expliqui res a ningú,
sí.
Pocs en alguns casos podrien distingir
no.
si s'està parlant d'actors professionals o si s'està parlant d'una companyia amateur.
Exactament. Hi ha molt bona qualitat, hi ha gent que s'esforça moltíssim i que... I també hi ha actors que han sigut professionals o que en algun moment de la seva vida s'han pogut guanyar la vida i ara no, i estan fent teatre amateur. Per tant, és que és molt fina la línia.
D'acord. Parlàvem d'aquestes propostes que us arriben. Com les seleccioneu? Hi ha alguna forma, hem de suposar que a través de les xarxes socials, els enregistraments en vídeo dels espectacles, vaja, som moneda corrent i per tant teniu la possibilitat com a mínim d'intuir el tipus d'espectacle que presenta cada companyia per seleccionar-lo. Però
sí.
com va aquesta selecció i a partir de quins criteris?
Doncs la selecció la fem una miqueta pensant en poder portar teatre al gust de tothom. Per exemple, aquest any hem portat un musical, que és Boscos Endins, que a més és apte per, inclús per nens, perquè va dels contes dels germans Grimm i del que els hi passa als personatges a la Ventafocs, a la Caputxeta Vermella. I també hem portat comèdia, sempre intentem que vingui algun clàssic, i un parell d'obres que són una comèdia negra i un drama.
D'acord.
I intentem que sigui, primer, que la qualitat sigui bona. Ja, quan reps el dossier de la companyia hi ha moltes obres que estan premiades, i després quan visualitzes el DVD veus que realment allò té una bona qualitat.
D'acord, és a dir, sabeu que podeu jugar sobre segur a partir de la documentació que us envia cada companyia.
Correcte, sí, sí. I també aquest any vam introduir una nova manera de selecció, que era fixar-nos en companyies que actuaven per aquí, per Catalunya, i anar-les a veure directament al teatre. I en aquest cas hi ha una obra que es Veus les línies, que la recomano perquè són tres actors meravellosos, una obra difícil de fer i molt ben feta, molt ben treballada, un text molt divertit, a més l'obra és molt divertida, va d'un tema social molt interessant, i la vam anar a veure i vam dir, no, ens esperem i quan acabi parlem amb els actors i els diem si podem portar això a Sitges, perquè val la pena que vinguin al festival, realment molt bons. I ara hem introduït una miqueta també aquest tipus de selecció, que va molt bé perquè veus l'obra
anar in situ a veure l'obra.
Clar, i veus també com el públic que està veient l'obra està reaccionant. No?
Tenim la sensació d'un interès en portar teatre per a tots els públics.
Sí.
I teatre, diguem-ne, que no es desmarqui massa dels interessos col·lectius.
Correcte.
Que no quedi reduït a un àmbit, diguem-ne, de mitja especialització o de teatre així d'art i assaig, sinó un espectacle que es pugui recomanar més o menys a tothom.
Sí,
no?
Sí, aquesta és la idea.
Aquesta és la idea.
Sí, a més, clar, ara el festival és molt jovenet, és el segon any. Sí que potser si portéssim més obres de teatre dintre d'aquest ventall d'obres que podríem portar, seria interessant portar potser alguna coseta més contemporània.
D'acord, més experimental.
Sí, amb un tipus de llenguatge doncs, que...
Més transgressor.
Exactament. Però ara no té massa sentit. És més... Penso que és més apropar el teatre a la gent, no? I que la gent pugui passar-s'ho bé aquella estona i dir, ai, mira que bé.
Ho expliques gairebé com si calgués recuperar una certa relació entre el públic i el teatre.
Clar, clar.
Perduda o, sí, o diluïda o descafeinada.
Clar, clar. Sí, perquè durant molts anys ara no es feia teatre a Sitges, no? I val la pena això, que la gent vingui i pugui sortir contenta.
D'acord. Què oferiu a canvi a les companyies? Perquè, esclar, suposo, sí, que no sempre és tan fàcil dir podeu venir. Bé, segurament molts diuen que sí, però quina reciprocitat hi ha i què pot oferir, en aquest cas, l'organització del Festival de Teatre a les companyies que venen?
Sí. A veure, nosaltres l'ideal seria poder tenir un petit caché per cada companyia i dietes i una sèrie de beneficis que ara no podem perquè no tenim subvenció i ho fem tot amb mínims, no? Però oferim la meitat de la taquilla. I amb això ells més o menys poden cobrir...
Les despeses bàsiques?
Sí, sí. I esperem que aquest any vingui molt més públic i que les companyies queden contentes. Tinc un grup de voluntaris de 8-10 persones i el que els inculco molt que sobretot estiguin molt ben tractades les companyies, que no els hi manqui aigües, un entrepà, que se sentin acollides.
D'acord,
no?
On no arriben els diners, clar, arriba el bon tracte.
El bon rotllo.
El record d'haver estat ben tractat. Suposo que també es valora molt, no?
Sí. I a veure, esperem que aquest any tinguem un públic d'unes 100 persones per funció i així doncs les companyies es podrien portar...
Un bon record.
Sí, un bon record.
Anem a fer un repàs dels diferents espectacles que presenta aquesta segona edició del Festival de Teatre de Sitges, sí, divendres, dissabte i diumenge. Espectacles, la majoria d'ells, al Jardí, al Teatre del Jardí del Retiro i alguns d'ells a la Sala d'Actes del Retiro. Hi ha, però, funció doble, diríem,
sí,
així,
sí,
cada dia, tant divendres com dissabte com diumenge.
Sí.
Comencem per aquest divendres, Teresa.
Sí. El divendres tenim el Gepetto, que és una obra que a mi m'agrada molt, el tema que tracta. Són dos actors meravellosos, han tingut molts premis, a més. Quan els vam veure actuar, és el que et deia abans, no pots pensar que són amateurs, és una obra molt ben feta. I és una obra que tracta sobre un professor i un adolescent que lluiten per l'amor d'un altre adolescent, que en aquest cas és la noia que surt amb l'adolescent.
D'acord.
No? I la noia se sent atreta pels coneixements del professor i l'intel·lecte del professor, però pel físic del noi jovenet. No? I és una miqueta la reflexió entre l'experiència i la joventut.
Com ens comentaves tu, històries emocionals, eh?
Sí, aquesta és molt emocional.
És molt emocional.
Sí. No és massa llarga, és curteta, dura 1 hora i 20. Les primeres obres normalment les intentem agafar les
més
curtetes per després poder muntar, perquè tenim molt poc temps entre obra i obra per desmuntar i muntar.
D'acord. I per tant, les que siguin més simples d'escenografia i de muntatge van les primeres i després, diguem-ne, el plat que no és ni forn ni fluix, perquè totes dues suposo que des del punt de vista de qualitat són iguals, però són més fàcils en aquest cas les primeres de poder desmuntar.
Sí.
Gepetto la primera i després?
I després, bueno, hi ha mitjoreta de descans que sempre va molt bé perquè tenim el bar obert i la gent pot fer un entrepà o una beguda.
Uh-huh.
I després tenim Descripció d'un paisatge de Benet i Jornet, que és una obra que està basada en l'argument d'Hècuba, d'Eurípides, un grec, un clàssic grec. I aquesta obra està molt ben escrita, perquè clar, Josep Maria Benet i Jornet és un gran dramaturg, autor de grans sèries de TV3, com Vent del Pla, El cor de la ciutat...
Suposo que això també atrau públic, no?
Clar.
Saber que ve, o que hi ha un text, o que representa un text d'un dels autors catalans més coneguts o més populars per algunes coses, crida l'atenció, no?
Clar, clar. És molt interessant aquesta obra, també la recomano moltíssim. I tampoc és massa llarga, dura 1 hora i 10 minuts. I no sé, també m'agrada molt i ja et dic, tenim una miqueta el contrast d'una obra més contemporània, com és Gepetto, amb un clàssic que és aquesta descripció d'un
d'acord. passeig. D'acord. Recordar-los que aquest programa doble comença 9:45, primera representació, 11:45, segona representació.
Correcte.
I com ens deia la Teresa, hi ha aquesta mitja hora, per dir-ho així, per anar al bar, per doncs això, refrescar-se una mica, tranquil·litzar una mica l'esperit i tornar-se en disposició per la segona obra. Primera a 9:45, segona a 11:45. Dissabte igualment, el programa
sí.
doble aquestes dues hores.
Sí.
I a les obres de dissabte, Teresa?
Doncs tenim Veus les línies, que és l'obra que et comentava
que
abans,
que
els tres actors són molt bons, han estat premiats, tant l'obra com els actors, i tracta de l'esnobisme que patim tots a vegades, doncs com podria ser, per exemple, anar a veure una obra de teatre que ningú entén, però perquè és de l'autor tal i Pasqual, has de dir que oh, que bo, sí, m'ha agradat molt, i hi ha un dels tres amics que diu no, perdona, això
no val res,
això no val res, és, o el quadre aquest, no? que dius oh, quina meravella, perquè està al Guggenheim, i després van fer un experiment fa un temps que estava fet per uns nens de guarderia, no? I dius clar, això, i va d'aquesta reflexió social. I després tenim Això no és vida, que és una obra de Sergi Belbel i altres autors, i aquesta és molt divertida perquè també és una mica, és d'humor, i és una visió dels grans mals que patim la societat, una miqueta, que és els perfils de gent que podem trobar parodiats, no? Com pot ser una dona agressiva, una deprimida, una ingènua, i una altra que només li agrada l'estètica i veure's bé, i la dona típica estressada, no? Que...
D'acord, o sigui, una visió de la condició humana a partir dels tòpics.
Exactament, i també és molt divertida perquè els textos són molt bons i les actrius són dones, ho fan molt bé.
D'acord, dissabte dia 8, 9:45, Veus les línies, aquest espectacle, diguem-ne, que ironitza sobre l'esnobisme en el món de l'art, i després Això no és vida. 9:45 primer, 11:45 després. Diumenge dia 9, primer a la sala d'actes i després als Jardins del Retiro.
Sí, aquí vam programar a la sala d'actes una obra que és curteta però també és molt interessant. És d'un autor contemporani argentí que va néixer pels vols dels 60. I després, aquesta és curteta, dura una horeta, és més barat el preu també perquè és un format més petitet, i després Boscos endins, que aquest dia només hi ha aquesta funció a les 9:30, perquè aquest espectacle sí que té molt de muntatge, i a més són 15 actors cantant a dalt de l'escenari, s'han d'equalitzar els micros, i estarem tot el dia muntant aquesta obra. I com t'he dit abans, és una obra que és molt maca, que la poden veure nens, tot i que és un pell llarga, perquè dura 2 hores i mitja.
Però com que l'escola encara no ha començat...
Clar, encara...
Diguem-ne que encara es pot estirar una mica la nit,
sí.
Si convé.
Sí, sí, i la primera part de l'obra és tots els contes clàssics, com La Caputxeta, La Ventafocs, El Jack i les mongetes màgiques, que volen aconseguir, no? Com a conte, no? Doncs la Ventafocs casar-se amb el príncep, el Jack tenir diners perquè és molt pobre i no pot menjar, i després la segona part és què els hi passa un cop han aconseguit això, no? Doncs el príncep és infidel i la Ventafocs està amargada...
O sigui, gairebé la continuació de les històries...
Clar.
O un futurible a partir de com seguiria la història de la Ventafocs o com seguiria la història de cadascun dels protagonistes d'aquests contes.
Exactament.
I ja veig que en la majoria de casos les històries fan un gir inesperat.
I tant. I és una mica la reflexió de vigila amb el que demanes, perquè si se't converteix realitat, potser després...
Serà un problema.
Estàs pitjor de...
del que estaves. D'acord. Aquest és la, diguem-ne, el missatge final de Boscos endins, de Stephen Sondheim, que és,
exactament,
vaja, un dels clàssics en el món del teatre musical.
Sí, molt bona la música, molt bones les peces musicals.
I ho representa aquesta obra una companyia vilanovina?
Sí, és? Folks, es diuen. Sí, sí, sí.
O sigui que a la comarca també tenim allò, experiències de grups de teatre amateur que continuen fent coses?
I tant, sí. I tant. Hi ha una mostra de teatre amateur a Vilanova important, que ja fa molts anys que la fan... I sí, sí, en aquest cas ells són vilanovins i una meravella, com canten i com ho fan, la veritat que molt bé, molt bé.
Ha quedat molta gent a la cartera, Teresa?
Sí.
O al final heu pogut escollir aquells que... Vaja, esteu no només convençuts d'haver escollit els que creieu que valia la pena, sinó si us han quedat algunes propostes que heu acabat dient llàstima perquè no...
Alguna coseta va passar amb alguna companyia que vam escollir i després per dates... No han pogut venir. Però nosaltres sempre reservem aquestes companyies i de cara a l'any vinent els tornem a trucar i si estan interessats doncs poden venir.
Està clar que sí. 10:53 al cap de la vila durant aquests dies, la parada de la companyia de teatre del Retiro, que és qui està al darrere d'aquest Festival de Teatre de Sitges. www.festivalteatresitges.com trobaran tota la informació que ens ha donat la Teresa, els preus, els horaris, en definitiva, tot allò que val la pena conèixer sobre el Festival de Teatre que comença aquest divendres. N'hem parlat amb la directora de la companyia, Teresa Roig, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Sort com no en aquesta segona edició.
Gràcies.
A Ràdio Maricel, a cel obert.